La Generalitat Valenciana ha fet un decret sobre l'aplicació de l'assignatura Educació per la Ciutadania. Es marxarà, pel que es veu, l'hora lectiva per fer anglès, que és una visió instrumental de l'ensenyament. També l'anglès és una manera de fer ciutadania, que caram. I també l'oposició a la llei del govern és una manera de demostrar que hi ha dues ciutadanies possibles, aquelles que estableix el govern i aquelles que serveixen perquè l'oposició faci alguna cosa. A Madrid, els professors dependents de la comunitat madrilenya, que han d'ensenyar aquesta nova assignatura, estan sent orientats a fi i efecte que no l'ensenyin. L'ensenyament, doncs, es converteix en un dilema que separa les dues Espanyes. Uns diuen que s'han d'ensenyar unes coses i els altres li fan el boicot. Algun dia, al futur, els nois i noies que es vegin afectats per aquesta qüestió suposadament ideològica es trobaran a qualsevol discoteca i es preguntaran per aquesta assignatura que ha de formar els futurs ciutadans. Realment, això ho ha de fer l'escola? Què en queda d'aquella antiga formació de l'espíritu nacional que va formar part dels plans d'estudis franquistes? Doncs mirin, probablement res. La gent no recorda les coses que aprèn a l'escola, sinó que interioritza les coses que aprèn fora de l'escola. Una educació per la ciutadania no deixa de ser un dictat arbitrari sobre determinats valors que haurien de ser apresos pels alumnes. Un aprovat o un suspens farà que el noi o noies solidaris deixin de ser-ho o ho siguin més? O dit d'una altra manera, una bona nota en aquesta matèria farà que el cadell de feixista deixi de ser-ho, també? En aquesta qüestió hi ha el ferment d'una revolta política que s'excusen els més petits de tots. Però també hi ha un dirigisme entranyable que potser s'hauria de deixar a les famílies. Ser bona persona o no ser-ho no depèn de l'escola. Els valors es regalen, no es venen a canvi d'un bon expedient acadèmic. En aquesta història de l'educació per la ciutadania hi ha una mica de mala educació, tant per aquells que pretenen dirigir la societat com per aquells altres que instrumentalitzen la societat futura per anar contra el govern. Bon vespre a tothom. Aquest és el Cafè de la República número 450 i ara són les 9 i 3 minuts. Tal dia com avui, del llunyà any de 1739, ens va deixar el senyor Tommaso Campanella, escriptor i pensador italià. I avui, a un quart de 12 del migdia, a l'Hospital de Sant Boi de Llobregat, ha nascut una nena que es diu Gemma. Comencem aquest Cafè de la República amb un pensament de Plató, el de la caverna, que diu: la pobresa no ve pas per la disminució de les riqueses, sinó per la multiplicació dels desitjos. Aquí al davant, a la Diagonal de Barcelona, un cotxe negre amb una càmera al sostre fa estona que està passejant amunt i avall. Ai, ai, ai.
El Cafè de la República, Catalunya Ràdio, amb Joan Barril.
Doncs bé, torna, efectivament, la normalitat. Tornem a tenir algun problema amb això de la impressora, els papers, aquestes coses, i aquí estem amb un dia magnífic, perquè abans aquestes hores era de nit i ara encara no ho és, i per això ho hem de comentar. Pere Mas, què tal, com estem?
Molt bona nit, dia magnífic, esplèndid, excel·lent.
Excel·lent, sí. Què passa? Feia temps que no dèiem això, és que ara ho pensava.
Què no dèiem això?
Encara, això d'aquestes hores de la nit, encara...
És molt clar. Sí,
dia.
Sí,
dia,
a la ciutat de Barcelona és molt clar. I ves que... Les Borges Blanques no sigui més clar, encara.
Encara més clar, naturalment, no? Potser allà...
A
Ciutadella...
Formenteria ja és de nit. Exacte, ja és de nit.
Això és coses del fus horari.
Caram.
Com tenim les coses?
Bé, home, tenim bé.
No, perquè estàvem pensant, dic, mira, ha arribat en Pere, les, sí. Hi ha aquesta actitud refractària de les impressores amb en Pere, que sempre fa...
No, avui no hi havia problema d'impressores, eh?
L'actitud refractària és la que tenim tot respecte a ETA i, en conseqüència, estem escoltant i emetent tot el que pugui dir el ministre de l'Interior, el senyor Alfredo Pérez Rubalcaba. Alfredo Pérez Rubalcaba treu pit amb les darreres detencions de membres d'ETA, però avisa que no s'ha de baixar la guàrdia.
El ministre de l'Interior ha comparegut fa una estona per donar més detalls de la detenció a Bordeus, entre d'altres del suposat cap de l'aparell polític i militar d'ETA. S'expressava el ministre amb aquesta contundència.
La primera es que nunca ETA ha tenido tan claro como ahora que jamás va a conseguir ninguno de sus objetivos políticos a través de la violencia. Jamás. Nunca lo ha tenido tan claro como ahora. Y la segunda es que en paralelo con ese pensamiento nunca la democracia ha tenido tan claro que esto se acabará, que se va a acabar. Y en ese sentido este es un día para estar satisfechos, porque es verdad que estamos más cerca del fin, pero esto no es el fin.
Realista Pérez Rubalcaba, efectivament té raó, però anem a una altra qüestió. Se li compliquen les coses a Mariano Rajoy, se li compliquen, o potser se li està desbrossant el camí, no se sap mai. Després d'una estiria fluixa que fa dies que dura entre ell i Maria Sanjil, avui la presidenta del Partit Popular Basc ha fet el cop de porta definitiu i ha dit, apa, bones, aquí quedes.
Després de reunir-se aquesta tarda amb Rajoy, ha fet saber que no optarà a la reelecció en el Congrés del PP Basc, que ella mateixa va avançar pel mes de juliol fa uns dies. També ha filtrat que deixarà el grup parlamentari popular.
Vaja, molt bon rotllo, a Can PP no hi és, però tampoc es tracta de fer llenya de l'arbre caigut. També es compliquen les coses en l'àmbit del transport. La patronal Fenadismer anuncia una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Diuen que ja n'estan tips. I de què estan tips?
Mira. Doncs estan tips de la pujada del preu del carburant que acaba retallant-nos el marge de beneficis. Volen que el govern central hi intervingui. I justament avui el barril del Brent ha marcat un nou rècord, $131.
Que són molts dòlars. Una dada negativa, atès que si puja el petroli i el cost del transport, doncs tot acaba pujant. Per si no fos suficient, les dades del Producte Interior Brut mostren que l'economia espanyola ha crescut un 2,7% els primers 3 mesos de l'any, 8 dècimes menys que el trimestre anterior.
Doncs fa una estona, la Reserva Federal Nord-Americana ha retallat la previsió de creixement per tot l'any 2008. Havien dit inicialment que quedaria entre un 1,3 i un 2%. Doncs ho acaben de rebaixar al 0,3-1,2%, aquest interval. En saber-se la notícia, la borsa de Nova York ha baixat bruscament.
Doncs en aquest context de mala maró econòmica s'està negociant el nou sistema de finançament. Ahir va haver-hi la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera i avui, a hores d'ara, Zapatero acaba de dinar o superar
sopa.
Amb el... Sopa, no? Sí, aquesta d'hora se sopa, no ens faltaria que anessin a dinar. Amb els presidents autonòmics socialistes, entre ells José Montilla. A veure què passarà amb aquest sopar. Qui ho sap, això? Home, no és que faci de cambrer, però sí que té moltes antenes col·locades en aquest sopar. Siegfried Gras. Bona nit, Siegfried, què tal?
Hola, bona nit. Segons fons de la presidència del govern català, Montilla està a favor d'un acord bilateral, però també d'un acord ampli, perquè considera que el model de finançament actual no és útil ni just. Això sí, aquest acord global, considera, no pot posar en qüestió l'acord bilateral, però no impediria que el model que s'estableixi a Catalunya no es pugui generalitzar a les comunitats que vulguin. El president català explicarà que exercir la solidaritat és aportar més, però mai ha de significar rebre menys. És a dir, no es pot sostenir la situació actual on els catalans reben menys diners per càpita que altres comunitats que aporten menys recursos per habitant. En definitiva, assegurarà que no es pot permetre que la solidaritat que reclama Catalunya perjudiqui els drets dels catalans amb la reducció de la qualitat dels serveis públics. I per això s'ha de buscar un sistema més just, transparent, solidari i més corresponsable fiscalment.
Gràcies, Siegfried. Gràcies. Molt bona nit. I de la crònica de successos destaca un nou cas de violència domèstica a Catalunya. Ahir hem parlat-ne un a Sabadell i avui en tenim un a la ciutat de Barcelona.
Els Mossos investiguen l'homicidi d'una dona de 29 anys que ha aparegut morta a ganivetades aquest migdia, una habitació que tenia llogada a la Gran Via de Barcelona.
I també en destaquem l'ensurt que han tingut a la línia del Vallès dels ferrocarrils de la Generalitat. El xoc de dos trens ha estat relativament important i la comunicació amb els trens ha durat 6 hores, ha afectat uns 40.000 usuaris.
La companyia investiga les causes de la topada que han provocat 4 ferits lleus i que té el seu origen en un tren aturat prop de les Planes per un semàfor vermell en un tram en obres. Per aquest motiu, per les obres, no estaven connectats una part dels automatismes de seguretat.
Després de 18 mesos d'estancament polític al Líban i després d'una setmana de greus enfrontaments, l'oposició i el govern han tancat un acord amb la mediació àrab. Això ha estat a Qatar. D'entrada s'esvaeix el fantasma de la Guerra Civil i diumenge nomenen un president de consens.
Una mica més al sud, Israel, després de setmanes d'especulacions sobre el tema, reconeix oficialment que està negociant indirectament amb Síria. Turquia, en aquest cas, és qui està fent de mediador en les converses que tenen com a principal problema els alts del Golan ocupats per Israel des de l'any 67.
Alts del Golan, que són alts només per Israel, perquè estan efectivament més amunt, perquè per Síria van a peu pla, com si diguéssim, no? Però ja es veu qui defineix el nom de les coses. A Itàlia, el nou govern de Silvio Berlusconi ha aprovat la controvertida llei que aplica mà dura als immigrants sense papers. Els considera delinqüents i preveu expulsar-los. Anem a Roma, ja tenim Eduard Rubió. Bona nit, Eduard.
Bona nit. Silvio Berlusconi usarà maneres militars tant en el tema de la immigració il·legal per salvaguardar la seguretat pública com també per l'emergència de deixalles a Nàpols per tutelar la salut pública. El premier ha dit que les dues crisis s'han d'afrontar amb fermesa i determinació. En referència al paquet seguretat, inclou l'anomenat delicte d'immigració clandestina amb penes pels sense papers que van dels 6 mesos als 4 anys. Seran expulsats també els estrangers que siguin condemnats a penes superiors als 2 anys. Berlusconi també ha anunciat dràstiques mesures per acabar amb l'emergència de xalles. S'obriran 7 nous abocadors i es construiran o es reconvertiran altres 4 plantes incineradores a la Campània que seran vigilades per personal de les Forces Armades per garantir l'absoluta protecció. Qui impedeixi els treballs serà arrestat i corre el risc d'estar fins a 5 anys a la presó.
Mai en la història de la humanitat hauríem vist que un govern es dedicava a protegir les escombraries, precisament perquè poguessin anar a fer la fi que li toca a les escombraries, que ser incinerades i que desapareguin. Però així són les coses a Nàpols. Més coses. Totes les escoles de primària han de presentar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la distribució d'hores de català, castellà i anglès que han fet al llarg d'aquest curs.
Segons ha sabut Catalunya Ràdio, això és així perquè un jutge els ho demana arran d'una denúncia de l'Associació Convivència Cívica Catalana sobre la polèmica aplicació de la tercera hora de castellà.
I això passa el mateix dia que el govern valencià no donarà empara als estudiants que han demanat l'objecció de consciència per l'assignatura d'Educació per la Ciutadania.
Tot i això, avui ha presentat el decret que regula aquesta matèria i la cosa té una mica de trampa. L'assignatura... Digues?
No, fa gràcia la trampa.
La trampa. Doncs l'assignatura es farà en anglès, en un principi, i els que hi objectin la podran fer des de casa còmodament amb un treball trimestral.
O sigui, Educació per la Ciutadania, però en anglès. Aleshores, què és? Anglès, Educació per la Ciutadania... En tot cas, si és de casa, no cal que vinguis a classe... A Berga ha començat la Patum amb el passacarrers, tot i que demà el dia contempla actes més importants. Doncs anem a Berga. Allà tenim l'Anna Costa. Molt bona nit, Anna.
Bona nit. Els músics entonen a aquesta hora els sons característics de la Patum de Berga pels carrers més cèntrics de la ciutat, en un passacarrer seguit per molts bergadans i patumaires molt entregats en aquests primers salts. Es tracta de ballar seguint la música característica de cada comparsa. El dimecres de Corpus, però, no surten totes les comparses que configuren la festa. Ho fan les masses, les guites i els gegants. Sí que ho faran totes demà dijous, que saltaran una darrere l'altra a la plaça envoltades de milers de persones. I també caldrà esperar demà la nit per viure la màgia del foc, dels salts de plens, un dels moments més àlgids de la festa. Els actes de la Patum de Berga s'allargaran fins diumenge.
Gràcies, Anna Costa, i bona Patum. I anem ara al temps, perquè, clar, si es posa a ploure, ni plens ni res, no? Esperem que això no sigui així i que després plogui quan s'hagi acabat la festa aquesta de la Patum. Francesc Mauri, què tal?
Bona nit.
Molt bona nit.
Doncs malament, pel cap de setmana, al Pirineu.
Bé, home, bé.
Bé, malament, entenc, vull dir, per la festa a l'aire lliure, això em refereixo, no té cap altra conseqüència.
Vinga, va, pronòstics, tira.
Vinga, pronòstics. Avui hem tingut alguns ruixadets, destaquen els gairebé 8 litres per metre quadrat de Llanars, el Ripollès, els dos d'Olot, a la capital de la Garrotxa, i ara mateix algun ruixadet al Pirineu i Prepirineu, sobretot Pirineu occidental i oriental. Però tot plegat és molt poca cosa. Demà repetirem, podríem dir, jugada pel que fa a temperatures, i demà tindrem un matí assolellat amb alguna nuvolositat que anirà arribant per ponent, i a la tarda els ruixats i tempestes que podran proliferar a tot el que és Pirineu, Prepirineu, la Catalunya central, sobretot la seva meitat nord, i també alguns punts propers a la serralada prelitoral. I sembla que divendres, a l'acabar el dia, més aviat, la pluja podria imposar-se a tot el que és Pirineu, especialment al sector lleidatà, i també cap a Ponent, la franja de Ponent, mentre que a la costa, quatre gotes entrada la matinada de dissabte o algun ruixat dèbil. Dissabte i diumenge, la pluja més important, Pirineu, sobretot occidental, moderada cap a Ponent, i feble a la resta del país, o ben poca cosa sembla a la meitat nord de la costa catalana. De tota manera, demà i demà passat ja tindrem temps de concretar-ho una miqueta més, perquè tot plegat dependrà d'on s'acabi situant la pertorbació.
Doncs gràcies, Francesc, i fins aquí una estona.
Fins aquí una estona, bona nit.